A IB3 Ràdio és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Gabriel Fortesa.
Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3, el programa d'esports d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Avui farem un repàs actualitzat de la situació del Mallorca abans d'arribar al trofeu Ciutat de Palma, que dimecres jugarà l'equip vermell contra el Paris Saint-Germain. Per cert, avui s'ha presentat aquest trofeu a l'Ajuntament de Palma. Han arribat ja a l'illa Samu Costa i Johan Mojica. El portuguès, així com ha arribat, ha agafat un altre vol cap a Aràbia Saudita i ja no s'ha incorporat a la disciplina mallorquinista. Mentre, el Mallorca espera una oferta interessant per Mojica i, si aquesta no arriba, el colombià seguirà un any més amb el Mallorca a segona divisió. D'altra banda, l'Aude Eivissa viatja cap a la Nucía per fer una estada de pretemporada amb partits amistosos. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ha presentat avui oficialment Diego Núñez, que torna 4 anys després. El Campionat d'Europa de Natació. En artística, el mallorquí Jordi Cáceres ha estat medalla de bronze en solo lliure. Avui comença a la Badia de Palma la 44a edició de la Copa del Rei de Vela amb els entrenaments oficials. Demà aquest programa s'emetrà en directe des del Reial Club Nàutic de Palma. En pàdel, Gemma Triay amb Delphi Brea han estat les primeres campiones a Pretoria, Sud-àfrica, de la Premier Pàdel. En tennis, Jaume Munar debuta amb victòria a l'Open de Canadà, el Masters 1000 de Toronto. El pròxim rival serà el belga Alexander Blok, número 27 del rànquing. En ciclisme, avui se disputa la tercera etapa del Tour femení amb Mavi García, 14a a la classificació general, i d'altra banda, Enric Mas, que va acabar a 29 segons del guanyador de la clàssica de Sant Sebastià, Remco Evenepoel, començarà demà la Vuelta a Burgos. Tot això i més des d'ara és la 1:06 fins a les 2 en la producció de Toni Fuster i el control tècnic d'Iker Hernández. Això és Esport 3 a IB3 Ràdio. Començam. Hora i 7 minuts. D'aquí res, 2 dies, tenim el trofeu Ciutat de Palma a Son Moix. Mos posam de llarg, a Esports 3 en joc, i per gaudir d'un partit interessant, encara que no sabem, més enllà de la presentació del Mallorca, quin Paris Saint-Germain vindrà. Perquè, clar, aquest dilluns comencen a incorporar-se als clubs els futbolistes que han estat al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà. O sigui que jo no sé qui vindrà amb el Paris Saint-Germain, jo m'imagino que el Luis Enrique sí que hi serà, i per part del Mallorca hi seran totes les cares noves que de moment ja han pogut veure una mica a Marbella, per exemple, aquesta passada setmana. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia, Gavi, bon dia a tothom.
Ja mos escolta a l'altre costat del fil telefònic el nostre analista de capçalera, Tomàs Gibert. Tomàs, bon dia.
Bon dia, com esteu?
Ja s'ha acabat el Mundial.
De pretemporada,
ja, Tomàs. Qualcú ja han acabat les vacances. I això és una pretemporada, sí. Ja... No sé si amb ganes de futbol o estem farts de futbol, Tomàs.
Jo crec que estem farts de futbol, però bé, perquè m'ho han menjat tot el Mundial.
No, i tu que vas tenir gran prestigi de viure la final.
Sí.
En directe, molt
bueno,
bé.
No sé què esperes veure dimecres del Mallorca, Tomàs. És pretemporada, res més.
Sí, és pretemporada, i com bé tu has dit, tampoc sabem quin Paris Saint-Germain vendrà. Jo crec que moltes de les seues figures no vendran, i no veurem com se presenta. És que aquest partit serveixen per poc, més que res per coir fondo i poca cosa més. No pot valorar encara aquest tipus de partits perquè entre que no juguen els titulars, entre que juguen 30 o 40 minuts, fan canvis constantment, és complicat valorar en aquest moment qualsevol equip.
I el que són les coses, no? Aquest era el partit pactat per el traspàs de Kang In-Lee, i qui no hi serà, serà Kang In-Lee.
Sí, és curiós. Ja t'ho dic. Jo crec que vendrà Luis Enrique i poca cosa més. Però, bueno, un partit atractiu, és el PSG. Està clar que que moltes de les seves figures no hi seran, però en qualsevol cas jo crec que és un partit interessant i per posar una prova a veure, valorar un poquet més aquest Mallorca, a part d'aquests dos altres partits que he pogut disputar fins ara.
S'esperen més de 20.000 persones.
S'ha venut tot.
Sí. S'ha venut tot, no, no queda ni una entrada de fa ja dies.
És una locura.
I quasi 20.000 abonats que el Mallorca ja té, després del fracàs de la temporada passada.
Jo estic estorat.
En quant a descens de segona divisió, tota la polèmica que hi va haver per el despreu de la localitat.
Crec que hi ha més socis a segona que a primera.
És que, Tomàs, hem passat de fer-li una bronca monumental a la llotja, als jugadors, de no agradar la camiseta, de no agradar els preus dels abonaments, de no agradar res, ni els fitxatges, ni qui se'n va ni qui ve, i resulta que hi ha gairebé 20.000 abonats i demà hi haurà 20.000 persones, demà passat, al Trofeu Ciutat de Palma. Què li passa a la gent?
Jo crec que és la calor. No sé quin és el motiu, però la veritat és que no s'entén, perquè després d'aquest descens que no esperàvem, perquè la veritat que no esperàvem que hi hagi aquesta quantitat de socis, bueno, llama l'atenció, tant de bo. O sigui,
sí,
que,
clar.
No, està clar que ojalà això mos serveixi i mos espitgi perquè l'equip pugui pujar en altre pic a primera.
No sé si vas poder veure qualque dels partits de Marbella. No sé, què t'assembla Arnau Tenas com a porter? Què t'assembla els retats que hem vist jugar, no sé, Antonio Roca, el davanter centre, Adrián Fuentes? No sé si has vist qualque cosa que te cridi l'atenció.
No, perquè ja t'he dit, són partits de pretemporada, es percoi fondo, jo crec que hem d'esperar un poquet més, possiblement el partit de passat demà ja puguem veure qualque cosa de més i puguem valorar més coses, però bueno, en qualsevol cas jo crec que el Mallorca sí que està fent una cosa, que està firmant jugador de segona.
Això t'anava a demanar. Això t'anava a demanar. S'està fent un equip de segona divisió per jugar a segona divisió.
Exacte. Tu no pots fer un equip de primera jugant a segona perquè possiblement les coses no vagin malament, no vagin bé. Per tant, jo crec que sí que està fitxant bé en quant a aquest tipus de jugador. No me veurà ara mem si al final el conjunt és el que ha de fer que el Mallorca pugui. Però jo crec que, de moment, els fitxatges són els que corresponen a la categoria en la que està.
I quin tipus d'equip esperes amb en Luis García?
Bueno, jo crec que proposarà futbol. Jo crec que proposarà futbol. Està clar que el Mallorca serà un dels candidats, un dels favorits, el manco de favorits per pujar, que tothom l'esperarà. I possiblement nosaltres tinguem més temps de tenir la pilota que no els contraris. No és el mateix jugar contra un Mallorca, jo crec que aquest equip de segona ens respectarà moltíssim, però després el Mallorca s'ha de fer quan hi ha aquest respecte, perquè si al final no estar bé, doncs te perdran el respecte. Però així d'entrada jo crec que ha de jugar amb aquest avantatge.
Trobes que a Luis García li agrada més guanyar 4-3 que 1-0?
Bueno, possiblement. A mi ja em va bé, mentre el guanyi...
Sí.
És espectacle, no? Per tant, anem a veure. Jo crec que és un entrenador també, un bon entrenador per segona divisió, que ho ha demostrat, i anem a veure si s'ajunten tot el que s'ha d'ajuntar per intentar ascendir quan tant, és que no és fàcil, si d'ascendir, tornar a ascendir, no és fàcil.
Estem parlant de les arribades, però hem de parlar també de les sortides. Està ben clar que en Samu Costa no queda. De fet, avui ha arribat i ha tornat a partir. Amb en Mojica no sabem què passarà. I segons passi amb en Mojica, tal vegada passi qualque cosa amb en Lato. Com ho veus, en això?
Bueno, està clar que els jugadors, en final, a mi em fa gràcia quan se posen l'escut a principi de temporada. En final, acaba la temporada, se'n deixa i tothom se'n va. O intenta mirar pels seus interessos, que m'apareix bé i m'apareix molt normal, no? Bueno, és el que t'he dit, que aquests jugadors, teòricament, són jugadors de primera. A mi, en Mojica, tampoc ha fet una grandíssima temporada. El manco per jo. En Lato ha jugat els temps que ha jugat. Bueno, no crec que siguin jugadors imprescindibles per aquest Mallorca.
El que passa és que posa't en...
Si m'agrada d'en Samu Costa, ja t'he dit que aquest sí que m'agradaria que s'hagués quedat.
Efectivament.
I el Pirata també, però bueno, aquests jugadors ja està clar que s'anirien en la temporada que varen fer.
Deixen una bona pesada, en Samu Costa.
No, segur. Deixen un general. Està ben clar. Jo t'anava a dir, si se'n va Mojica o si se'n va Lato o si se'n van tots dos, ja no sé si és moment de cercar laterals esquerres,
Sí, està clar que jo vull creure que ho tenen previst en cas que se'n vagin tots dos. Si se'n van si se'n van un només, bueno, millor te pot quedar...
Està en Orejuela, està Orejuela.
Exacte, te pot quedar en Orejuela i també has de tirar d'un poquet de la gent de la cantera, perquè al final si no ho fas de segona no ho faràs mai.
I parlant de la cantera, sembla que Olaizola se'n va a l'Eldense. S'ha dit.
Sí, sí, bueno, tampoc s'entén molt, no? Jo crec que és un jugador que podria quedar perfectament en el plantell, però bé, al final se comanda són els de dalt.
Sí, perquè el tema està en que no se comptava que Rayo i Valle tots dos quedassin.
Quedassin tots dos. Està en David López i està Nabú, que acaba d'arribar, sí. Però tu no saps quin rendiment et donarà Nabú perquè no el coneixes bé.
Claro.
O sigui que no sé,
Sí, sí. Bueno, és un avantatge que tant en Rayo com en Valle s'hagin quedat. Jo crec que la base és que el Mallorca té... A segona crec que té un molt bon plantell, sobretot ja en la gent que s'ha quedat. És a dir, s'ha quedat gent molt important que l'any passat estava jugant a primera. I al final has fet aquests fitxatges de segona per jugar en aquesta categoria, jo crec que el Mallorca serà un candidat per estar dalt.
Això, Tomàs, encara me falta un altre davanter. Jo crec que Fuentes i Abdón no són suficients. I me sembla, i me falta un Omar Mascarell.
Sí, possiblement, possiblement. Però, bueno, el resto jo crec que està bastant compensat. Per lo tant, així tot, Gavi, jo crec que el Mallorca serà un dels equips que estarà a dalt, vull creure.
Vendran, aquests dos jugadors, vendran. Ho va dir Pablo Ortiz l'altre dia, director de futbol, que estan cercant un nou. Alfonso sí. Ho va dir també, crec que va ser Alfonso primer que ho va comentar, però vull dir, s'ha ratificat, estan cercant un nou i estan cercant també que no els aniria gent malament un pivot defensiu.
Sí,
un futbolista de mig descans, que sigui més defensiu, perquè pot anar bé. Tens en Dardé, tens en Morlanes, tens en Pablo Torre, encara tens en Jan Virgili,
veurem què passa. Al final,
que no molt jugui a final de temporada, a final de mercat, vull dir, de temporada. Sí. Tens Antonio Sánchez, tens en Arnau Puigmal, tens en
Sala,
Antonio
Alex
Roca, Nàlex, que sap que entén també.
Jo crec que hi ha un bon plantell. A més, jo crec que està bastant repartit entre jugadors que han estat a primera, moltíssima experiència, en jugadors amb ganes i fam, que són els fitxatges que han fet.
Per I, tant, després, que... I després, Tomàs, l'home que ha generat tota la il·lusió del món i que es diu Lubombo.
Correcte.
Quins gols que ha fet a Marbella, quins golaços ha fet. I a més, estem parlant d'un lot que volia quedar, volia tornar. Va dir a la roda de premsa que ell va quedar amb mal gust el descens i que la gent li estima i que ell volia donar-se una altra oportunitat. I això té molt de valor, això, avui en dia.
Sí, sí, moltíssim de valor i s'ha de tenir en coneixement. Jo crec que, bueno, és el que t'he dit. També hi ha jugadors que l'any passat varen ser criticats i que pensaven que s'anirien i al final s'han quedat. Jo crec que això xerra bé i molt d'aquest tipus de jugador, però jo crec que sí que en Lubombo ha de ser un jugador diferenciat en aquesta categoria.
I un jugador activat també i implicat, diria jo, perquè avui, per exemple, ha estat a la presentació del trofeu Ciutat de Palma com a des nou porter, Arnau
sí,
Tenas.
Sembla que està molt enganxat.
Del Villarreal, sembla mentida, un jugador que podria haver estat continuat a primera divisió i que no ha apostat pel Mallorca per ser porter titular del Mallorca i venir a ajudar el Mallorca a tornar a pujar a primera.
Sí, sí, la veritat és que és un porter en garanties. Crec que la porteria és de la millor que ha firmat els darrers anys en Mallorca, però la veritat que ha tingut bons porters i crec que aquest també és un molt bon fitxatge.
Idò, Tomàs, veurem que surt dimecres davant el Paris Saint-Germain, el trofeu Ciutat de Palma, i ja mos posem les piles, Això ja està aquí,
Dilluns ja serà aquí, en Tomàs.
Això ja està aquí, El Valladolid ja està aquí,
Sí. El Valladolid ja està aquí, dilluns començarem i ja començarem a pegar les primeres andanades.
Molt bé, gràcies, Tomàs.
Vinga.
Adéu. Tancant comunicació amb en Tomàs Gibert, és la 1:18, tot d'una bona anam cap a Eivissa.
IB3 Ràdio és història. En el corazón de Palma, en la calle de San Miquel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe por qué en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-834-275.
IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I Vetres, tots donam una mà al Club Vidalba.
Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i Vetres Ràdio.
Ens enyorau? Ah! Tornem!
Bogeria absoluta!
Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
Mare sí. Meva, quin sí. Vespre.
El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
Ulala, mon amour, Paris!
Tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
Una temporada més, amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
Que repiquin!
I 21 minuts, bon, anem cap a Eivissa perquè el Mallorca estava pretemporada, però l'UD també. Víctor Sancho, bon dia.
Què tal? Bon dia, Gavi.
I avui l'equip partia cap a la Nucía, no?
Sí, sí, i a aquesta hora ja deuen haver arribat al port de Dénia i uns pocs quilòmetres en carretera amb el bus de la Eivissa cap a la Nucía, molt a prop de Benidorm, aquesta zona on molts equips es concentren també a l'estiu, encara que fa calor, més calor que a Eivissa, inclús aquesta zona d'Espanya, per jugar a partits amistosos, però a la Eivissa no sé si li ha sortit molt bé el tret aquest de jugar a partits amistosos, perquè de moment demà tenia que ser l'estrena de l'equip després de dues setmanes de feina ja sobre la gespa i calor, insistim, el primer partit, i de moment no té rival, i a hores d'ara ens diuen que segurament no es jugarà el partit de demà.
Mare meva. Deu estar content l'entrenador, eh?
Sí, sí, la veritat és que està sent una pretemporada bastant curiosa, eh? Bastant curiosa, perquè entre que només continuen 5 jugadors més d'hàbit estals, que estava cedit al Sabadell, com hem explicat aquestes setmanes, tenen que arribar encara més jugadors, no s'han jugat encara partits, dissabte a porta tancada es va jugar un partit entre els jugadors, del qual no sabem gairebé res sobre aquest partit, i així que ara mateix el debut seria dimecres contra l'Elx Il·licità, que serà rival de Poblense, Atleti Balears, sí. Penya Esportiva, Mallorca B, etc., aquesta temporada de segona federació. I en principi el següent partit ja és dissabte de nou a Eivissa, el partit per les festes de la Terra contra la Societat Esportiva Eivissa, així que ja et dic, ara mateix un viatge per jugar només un partit a la Nucía, el viatge en barco, que sempre, encara que és un trajecte curt en ferri, però és una mica més cansat i per només jugar un partit ara mateix.
Això que dius, t'anava a demanar i ara m'has posat la pilota botant. El partit contra la Societat Esportiva Eivissa es pot considerar una mena de presentació de la temporada o ni tan sols?
No sé què dir-te, Gavi. És que no s'ha fet mai això, realment. Ja. Vull dir, perquè els partits que s'han jugat aquí, recorda el de més glamour que ha jugat la Societat Esportiva... La Unió Esportiva Eivissa, encara que s'enfadaran els aficionats de la UD, en jo. De la UD Eivissa va ser aquell, no sé si te'n recordes, el darrer any de la Eivissa que ha jugat dos a segona divisió, que va jugar un partit contra el Mallorca.
Sí, sí. Sí.
On Leo Román va estar molt bé, perquè bé, al final es va decidir per penal si Leo sí. Román va aturar uns quants. Jo crec que és el partit més glamurós que ha jugat la Eivissa en pretemporada aquí a Can Mises. Vull dir, amb diferència respecte a tots els altres, amb respecte a la penya esportiva que ha jugat amistosos, a la Societat Esportiva Eivissa, que també ha jugat algun amistós, al Formentera, que també ha jugat algun amistós de pretemporada darrerament contra la UD Eivissa. Així que, vull dir, no és fàcil, jo sé, portar rivals d'entitat aquí a l'illa, Mallorca està més a prop, però bé, sí, és el més important, però no crec que facin cap acte, i més tenint en compte, és cert que les coses ja estan una mica més tranquil·les entre la SD i la UD, però és cert que es va jugar el primer amistós entre ells la temporada passada, i tampoc la UD Eivissa, per part seva, el club no va fer massa rebombori sobre això, així que no crec que facin res especial en principi.
És una pena que no hi hagi connexió, no? Jo m'imagino que a més d'una pretemporada hagués estat guapo un any al Palladium, un altre a Somos, que hagués cada pretemporada un Mallorca-Eivissa, jo crec que tindria molt de cartell, no?
Sí, a veure, el Mallorca té la sort, de, segurament, de poder organitzar-se millor en aquest sentit i tenir millors rivals. L'Eivissa li costa una mica més, té que sortir gairebé sempre fora aquest any d'aquesta manera, com sortirà, ja m'he explicat. Sí, jo crec que sí, perquè a més estan a prop. Vull dir, al final, si, mentre estigui a primera federació, i ja no dic inclús si està més amunt l'Eivissa, jo crec que és un bon rival per començar pel Mallorca, i a l'Eivissa també li interessa almenys tenir un partit d'una mica més de nivell, no? Sempre, vull dir, mentre no sigui un, no sé, partidista d'una cosa, un PSG, per exemple, rival del Mallorca aproximadament, que sí que és un rival fora de categoria, diguem, no? Que és una cosa també irreal per a un equip de primera federació, però jo crec que un Mallorca, que és un equip, diguem, de primera divisió o de jocs salts a segona divisió, jo crec que pot ser un rival bastant potent per a l'Eivissa, no?
Estaria molt bé, estaria molt bé, i no sé, enganxaria la gent de l'Eivissa a veure el Mallorca al Palladium, i aquí a Sant Revés a Somos, no sé.
Sí, sí.
Me sembla que falta una connexió, que falta un contacte aquí entre els dos equips, ara mateix, més alts en categoria a les Illes, no? Mm-hmm. Però bueno, així van aquestes coses.
Sí, ha parlat Theo Baix.
T'anava a dir, has pogut parlar amb un jugador, no?
Sí, hem pogut parlar amb un jugador just abans de pujar al ferri. Bé, en Theo Baix havia ganes de parlar amb ell, és un dels pocs que ha renovat, que el club va deixar bona impressió al club, i bé, en Amadeu i la direcció esportiva de Michel Sanz van decidir que valia la pena continuar comptant amb ell, i l'hem preguntat una mica per tot, si hi havia ganes de jugar partits, sobretot perquè jo crec que els jugadors ja, quan porten dues setmanes en calor treballant, volen jugar partits.
Sí.
Així que l'escoltant parla també dels companys, dels que li han cridat més l'atenció, de l'objectiu de l'ascens, bé, el de sempre, no? L'escoltant.
Ahora es la mejor parte de la pretemporada. Tenemos muchas ganas de empezar a jugar, de hacer los principios de juego del míster, porque también hay un nuevo técnico y tenemos que hacer las cosas que quiere el míster ahora. Y claro, hace mucho calor. Es porque empezamos pronto los entrenamientos y quizás que en la península, claro, bueno, no sé, aquí en la Nucia creo que va a ser calor también. Pero bueno, creo que los partidos entre nosotros, claro que son diferentes que entre otros equipos. Me parece muy, muy buena gente. Al final somos casi todos nuevos. Como lo dije, somos pocos del año pasado. Entonces es porque también estos viajes son importantes para compartir momentos entre nosotros, para aprender a conocerse y bueno, creo que el nivel del equipo está muy bien. Vamos a ver, porque hace solo dos semanas que estamos trabajando y ahora, como le dijo, la mejor parte es ahora, los partidos. Es cierto que como juego medio campo, estoy mirando los otros mediocampistas, entonces me gusta mucho Jena, Pedro, estos jugadores que juegan como mí, como yo creo. Entonces, bueno, pero al final todos son buenos, como Iker, como Yoli. Vamos a ver. Sí, sí, seguro que nos faltan jugadores, pero que el club está trabajando por este tema. Nosotros estamos preocupados por el campo, ¿sabes? Y bueno, esta parte es la parte del club. Claro, personalmente para mí estoy aquí para subir, para cumplir los objetivos del club, como el año pasado, como este año, como los años que vienen. Estoy solo aquí para ayudar al club para cumplir estos objetivos.
Tengo una impresión desde de fuera, Víctor, que el Theo Valls aquest, a jo m'assembla un perfecte professional del futbol.
Sí, sí, sí.
M'adona aquesta impressió.
Sí, sí, és un jugador, ja en els partits quan li veus, també en els entrenaments està sempre concentrat, fixant-se molt en el que diu el míster, i tot, i és un jugador que té bon peu, la veritat que hi ha que dir-ho, és un jugador que dona molt bona continuïtat al joc en pilota, participa molt, la demana. Jo crec que l'any passat es va veure una mica, entre cometes, superat com la resta dels seus companys, perquè l'equip, urgit per aconseguir resultats, per intentar apropar-se a dalt, no es va trobar massa sòlid ni en continuïtat realment en el que és el més col·lectiu, no? Automatismes, etc. Això no ho va trobar. Ara, esperem que sí, no? Amb molta més feina tranquil·la amb un nou míster, que a més sabem que treballa molt bé això del tema dels mecanismes, no? Dels patrons de joc. Insisteix molt en això. Veurem els jugadors que tenen aquesta capacitat de veure un segon abans les possibilitats de trobar el company, com ell, com Theo Baix, a veure si es poden veure beneficis. M'ha fet gràcia perquè ha bautitzat pensat en Genaro com Jena, no? L'ha francesat, no?
Sí, sí, sí.
Jo li dic Jena, perquè li coneixen com Jena, dic Jena. Al principi deia, qui és Jena, no? Clar, és Genaro.
És el far. Aquesta Valls sí. És el far de l'equip, al mig del camp. Per anar acabant, Víctor, no sé si hi ha qualque novetat en una altra qüestió, o inclús de la penya esportiva, qualque cosa...
No, molt pendents de que arribin davanters. Sabem que l'Eivissa està molt centrat, ho avançàvem l'altre dia, no? en trobar ja dos davanters. Vol dos, molt clarament, com són Manu Justo, sobretot, que el va tenir Iona a la Cultural, i també Obolski, que ja va estar a l'Eivissa, no? Que és un jugador molt poderós, no? En el joc aeri, en el joc d'esquenes. Són els noms que vol. Els ha fet, estan lliures, i els ha fet dos ofertes econòmiques importants, això ho sabem, i a l'espera d'una resposta. A mi me sorprèn una mica d'això, Gavi, els jugadors que estan lliures, no? Que estan entrenant pel seu compte, i sabem que tant Obolski com Manu Justo són bastant jugadors molt professionals, que esgotin aquesta possibilitat. Sabem que volen jugar a segona o a l'estranger i tal, però el fet de poder arribar ja i poder treballar en dinàmica d'aquí per poder tenir més possibilitats, no el millor que altres, no sé, jo crec que és una avantatge, però els jugadors esgoten les possibilitats fins al darrer i perden dies de pretemporada amb la resta de companys. No ho entenc molt bé, jo, això, a vegades.
A veure, sí. Molt bé, idò, Víctor, si no hi ha res més, estem pendents de que passi qualque cosa.
Perfecte, Gavi, una abraçada.
Una abraçada, adéu.
IB3 Ràdio és cultura. Disfruta un eclipse seguro. Infórmate sobre las restricciones en la Serra de Tramuntana, playas y otros lugares de las cuatro islas. Si lo ves desde casa o alojamiento, evita desplazamientos, no acampes sin autorización y no enciendas fuego. En el mar, respeta el aforo de la embarcación y no zondees sobre Posidonia ni en canales de navegación. Prepara gafas homologadas y vigila a los más pequeños. Hay mucho que proteger. Más información en eclipsisegur.cai.es. Govern de les Illes Balears. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Una i 32 minuts, deixem el futbol, parlant de futbol sala. Avui s'ha presentat Diego Núñez com a nou jugador de l'Illes Balears Palma Futsal. Diego Núñez va partir de l'Illa fa 4 anys, se'n va anar al Benfica, va donar una passa en banda a un gran del futbol sala europeu, i el que no sabia és que a partir d'aquell moment el gran anava a ser el Palma, després de guanyar 3 Champions i 3 Intercontinentals, mentre que el Benfica no va poder guanyar cap títol continental. De fet, dues vegades va passar el Palma per damunt del propi Benfica. Aquesta és la presentació que li ha fet avui el president José Tirado al jugador brasiler.
Bueno, buenos días a todos. Gracias por la asistencia. Gracias también a Conecta Balear, nuestro patrocinador principal, por acogernos en estas instalaciones espectaculares. Bueno, yo creo que darle la bienvenida, no la bienvenida, sino... la bienvenida a una vuelta de un jugador y una persona que es parte muy importante de la historia de nuestro club y que, bueno, después de una experiencia muy importante que en su día pues fue buena para el club y para él personalmente y su familia y cogió otro rumbo, pues ya dijimos en ese momento que era un hasta luego. Y bueno, yo quería personalmente agradecer a Diego porque creo que Diego ha sido una de las personas, que son muy pocos, ¿no? Los jugadores que en estos momentos en el futsal mundial pues ha decidido y ha puesto por delante muchos valores y muchas cosas de la vida antes que otras cosas económicas, ¿no? O contratos, etcétera, ¿no? Yo creo que ha valorado lo que significa y lo que es el Palma ahora. Ha valorado la experiencia que él tuvo de 5 años en Mallorca, que el club no era lo que es ahora. Creo que él ahora poco a poco estará viendo y vivirá poco a poco la evolución que ha tenido el club en estos 4 años de su marcha a Benfica, donde creo que también pues ya se fue siendo una estrella mundial y creo que su paso por Benfica pues le habrá hecho seguramente madurar, crecer y ser lo que hoy es para nosotros, pues un jugador top mundial, ¿no? Teníamos claro, y él lo sabe, que nuestra prioridad absoluta ya de hace mucho tiempo era que Diego volviera. Lo hemos intentado no solo este año que acaba contrato, ya lo intentamos el año pasado. Dentro de las posibilidades de Palma hicimos todos los esfuerzos, pero bueno, este año ha salido todo bien. Entonces, cuando un club como el Palma pues intenta hacer todos los esfuerzos para que Diego venga aquí y Diego pues pone también toda su ilusión y pone todo, pues las cosas son más fáciles y maravillosas, porque yo creo que es todo un lujo para Illes Balears Palma Futsal tener un jugador de talla mundial como Diego Núñez, que ya no es solo, como digo, es un jugador, es un miembro de la familia, de la historia, y yo creo que Diego seguramente a las 48 horas de estar ya trabajando con el equipo pues parecerá que nunca se ha ido, porque seguimos siendo todos los mismos dentro del club, el entrenador sigue siendo el mismo. Aquí creo que el club ha crecido, pero también el Diego que se marchó, creo que viene todavía más maduro y más preparado para afrontar los retos que nosotros tenemos. Por eso digo que agradecer mucho de corazón, él lo sabe, aparte de la relación futbolística tenemos un gran respeto por Diego, porque ya en su etapa aquí, que no fue corta, creo que ilusionó. Gracias. Yo siempre digo que con Diego empezó todo, ¿no? Esa clasificación a la Champions, ¿no? Que parecía que íbamos a disfrutar un año de ir paseando por Europa y a ver cuántas eliminatorias pasaba, y todo eso pues ha acabado que hoy pues el Palma sea uno de los clubes más laureados mundialmente, con 3 Champions consecutivas, y creo que aunque no ha ganado ninguna, esperemos que nos ayude en todo este tiempo a pelear por soñar en ganar una cuarta. Creo que no hay que olvidar que el crecimiento de este club en los últimos 10 años, pues Diego antes y seguramente ahora fueron y serán muy, muy importantes. Bienvenido, Diego. Gracias de verdad. Para nosotros, tú sabes perfectamente que hemos hecho una apuesta personal de todos los aspectos, y tú también, para que hoy las dos partes seamos lo más felices posibles. Nosotros, aparte de intentar tener un club que aspira por todo, que somos muy exigentes, que tenemos ese ADN y esa filosofía ganadora, también nos gusta estar rodeados de grandes profesionales y grandes personas, y creo que Diego es todo un ejemplo dentro y fuera del campo. Bienvenido y te deseo toda la suerte del mundo, que tu suerte será la suerte nuestra. Muchas gracias.
Les paraules de José Tirado, una àmplia presentació de Diego Núñez, el jugador que torna 4 anys després a la disciplina del Palma. Aquesta és la presentació en la veu del propi Diego Núñez.
Hola, buenos días. Encantado con las palabras que José ha dicho. Lo primero de todo, quiero transmitir el agradecimiento, la gratitud que tengo en el corazón a José, al club, a Conecta por recibirnos aquí también, y a todos los patrocinadores, principalmente al club. Poder traerme de vuelta me hace muy, muy feliz, de verdad que soy muy agradecido. La familia, la primera oportunidad que supieron de poder volver, no dudaron. Sabemos cómo hemos sido muy felices aquí. Soy muy agradecido por el nombre que tengo hoy. Se debe mucho a lo que Palma ha hecho conmigo, al trabajo que hizo Vadillo conmigo también. Al inicio me acuerdo cuando llegué aquí, jugador muy joven, inmaturo, tenía que madurar mucho, tenía que coger experiencia. Y al final, con la confianza que me dio el club, el presi, también en la altura, ¿no? Confiaba mucho en mí y sobre todo Vadi, que hizo un trabajo grande conmigo. Y la cosa empezó a ir bien. Tuve esa experiencia ahí ahora en Portugal, que me ha hecho mucho más maduro, más responsabilidades, la magnitud que tenía el Benfica, ¿no? Y llegar ahí, y la responsabilidad de tener que ganar títulos, de la manera que llegaba ahí. Y bueno, José siempre estuvo por detrás, buscando traerme de vuelta. Y el deseo de mi corazón, siempre he dicho que era volver a la Liga. La Liga Española yo creo que para mí es la mejor del mundo. Y yo quiero, al día de hoy, yo quiero dejar un poco para atrás la historia que hice antes aquí en Palma. Sé que fueron momentos muy bonitos. Tengo marcado para mí, eso voy a llevar en mi corazón. Pero ahora, en este momento, quiero marcar una nueva historia, ¿no? El club ya ha crecido, el club tiene más responsabilidades, el club ya ha ganado cosas y el club va a seguir peleando por cosas, ¿no? Es un club con mucha ambición, eso sé yo. Yo también, como persona, soy una persona que me cobra mucho. Yo quiero llegar aquí ahora y quiero entrar en la dinámica del grupo. El grupo ya sabe más que yo la manera de ganar, lo que necesita ganar, y yo estoy seguro que es trabajar mucho. Y eso no dudéis que de mí vas a tener mi mejor versión, espero yo. Y quiero sumar. Yo llego para ser uno más, apenas uno más jugador dentro del grupo, del ambiente, del club. En lo que pueda ayudar, yo estoy disponible. Y espero llevar al club a jugar finales, que es lo más importante. Y en algún momento una final de esa puede caer para nosotros. Ganar un título nacional, que es una ambición muy grande, yo sé que da por parte del club, por parte mía también. Y como he dicho yo, marcar una nueva historia en el club, yo creo que, espero yo, mucho más bonita que la primera. Muchísimas gracias.
Diego Núñez fent la seva pròpia presentació. Un Núñez que conta com ha vist en la distància els èxits del Palma aquests darrers anys.
Yo cuando me marché, tengo una amistad muy grande con Igor, ¿no? Y me dolió mucho esa derrota ahí a Palma cuando vinimos la primera Champions, nos dolió mucho. Pero no sabéis cómo estuvimos ahí como un aficionado más en la grada por el Palma. Y os digo de verdad, incluso nos hemos emocionado en el momento que ganaron ese título, porque yo sé que lo mereció mucho. Lo mereció mucho. Yo estuve aquí desde dentro, la parte más difícil del club, ¿no? Donde costaba algunos momentos allí que faltaban cosas, que el club luchaba mucho para tenerla. Es un club de familia, no es un club como el Benfica, que tiene el fútbol por detrás, ¿no? Y ver cómo ha crecido el club, para mí eso fue muy bonito. Y por detrás, claro que estaban los títulos, ¿no? Los títulos ahí, ganar las tres Champions, para mí el Palma lo merecía muchísimo, muchísimo. No podría ser mejor manera como esta. Y hoy es un gran club del fútbol sala mundial, ¿no? Y bueno, ahora, marcando la vuelta, yo no quiero el protagonismo. Eso, yo creo que incluso el momento ese que fue ese partido en especial contra Jaén, ahí que hice 4 goles, pero si tú miras toda la temporada esta, era un equipo donde el colectivo sobresalía del individual. Teníamos a Chaguinha, Mancuso, Tomás, todo el equipo, Igor. Y no voy a nombrar muchos porque si no voy a acabar siendo muy injusto con algún jugador. Pero este equipo ahí era un equipo de un ambiente muy bueno, y el colectivo siempre sobresalía el individual. Y ahora yo creo que, volviendo, veo que es un equipo muy joven, pero aunque sea joven, con una experiencia muy grande. Jugadores muy, muy experimentados, ¿no? Con gran calidad individual. Pero yo creo que eso, el tema del protagonismo va a ser una cosa que va a salir naturalmente. Yo quiero llegar para ayudar. Una cosa que aprendí mucho ahí en Portugal es a defender mucho, a ser mucho agresivo, y yo creo que eso puedo añadir un poco más aquí al grupo también.
I la darrera, Núñez té una vinculació molt especial amb Palma de la seva estància anterior a la sortida cap al Benfica. Se sent molt d'aquí, té un fill d'aquí i té un fill especial. I d'això també en parla Núñez com una cosa essencialment que li uneix molt a Palma i a Mallorca.
Eso seguro, eso seguro. Tengo incluso un hijo que es mallorquín, que ha nacido aquí. Y la familia desde el inicio muy contenta con el cariño del club, ¿no? De confiar en mí y querer traerme de vuelta. Y también toda la historia que hicimos. Yo tengo momentos personales que he vivido aquí. Yo tengo un hijo con autismo, mi primer hijo. Y la isla me acogió muy bien, en todos los sentidos. El tratamiento de mi hijo, son cosas personales, ¿no? Pero yo creo que llevo eso en corazón y lo tengo muy ahí, muy clavado en mi mente. Y yo voy a llevar eso y, como he dicho antes, muy agradecido por todo, no solo por el club, pero por la gente aquí de Mallorca, cómo me acogió. Y cuando me fue el deseo, tengo de verdad aficionados que me fueron a visitar en Portugal. Entonces, la verdad que me siento parte de aquí, esta es mi casa.
Històries que uneixen a la gent. 1:45. Però en el món de l'esport no totes les històries acaben bé. Qualcuna, sí, comença bé, s'espanya i se torna a arreglar. És el cas d'Alexis González. Mireu, Alexis González ha estat els darrers anys l'entrenador, parlant de vòlei, del Connecta Balear Manacor. Acaba la temporada passada, el Connecta Balear Manacor, guanyant el títol de la Copa del Rei, i fitxa pel Montpellier, campió de la Lliga Francesa i equip de Champions. En declaracions a IB3 Televisió, aquesta és la història que conta Alexis de com va anar a Montpellier, estava tot arreglat i finalment no ha pogut quedar.
Habíamos firmado en febrero, antes de la Copa del Rey, con el Montpellier 2 años de contrato. En todo ese tiempo nosotros presentamos todos los papeles al Ministerio de Deporte en Francia. El ministerio me da el ok que ya presentó los papeles a la Federación Francesa. La Federación Francesa da el aviso como negativo. Y nunca más subimos el por qué.
No ha rebut cap explicació. Això m'ha arribat que a la Lliga Francesa de Vòlei han tancat la porta als entrenadors estrangers, però ningú li ha donat una explicació a Alexis, que ho tenia tot signat per ser el nou entrenador del Montpellier, equip gran d'Europa en el món del vòlei. Això li fa tornar a Mallorca.
Bueno, nosotros con el Manacor habíamos ganado la Copa del Rey, yo había tenido muchas ofertas, a todas les dije que no. Los managers me empezaban a decir, bueno, Arabia Saudita, Kuwait, esas son las posibilidades, porque las más ligas europeas están todas cerradas. Y nada, no, nosotros no queremos hacer esa vida. Yo quiero ver crecer mis hijos, que estén al lado mío, ¿no? Me perderé capaz que ofertas de mucho dinero, pero no todo es el dinero en la vida, ¿no? Y decidimos volver a la isla.
No tot es dos ves a la vida. Torna a l'illa i no se li cauen els anells.
Surgió la posibilidad del Gaida. El Gaida compra la plaza para Primera Nacional Femenino. Y nada, para mí es un nuevo desafío.
I, evidentment, com dèiem, torna a l'illa, li surt la possibilitat de l'equip femení de l'Algaida i se desfà de les ofertes d'Aràbia Saudita i de Kuwait, vos podeu imaginar el que li pagaven, i ha decidit tornar a casa i tornar a l'illa i dirigir l'Algaida. Per això dic, no li cauen els anells.
Muchos te dicen, no, Alexis, el año pasado con el Manacor ganaste la Copa del Rey, estuviste entre los cuatro, me habían dado la premiación al mejor entrenador de España, y me dice, y ahora estás en una Primera Nacional. Y le digo, pero no es todo, qué éxito ir allá arriba, y no, yo me lo voy a tomar igual que si hubiese dirigido el Montpellier o el Manacor otra vez.
Y a partir de aquí, no reptas.
La manera mía de trabajar funcionó en el máximo nivel hoy en España que me tocó dirigir, y lo que digo siempre, más allá del nivel, son las ganas que le pongo a cada uno. Ahora pensar solamente en el Gaida, dejar lo más alto posible al Gaida y después ver los proyectos que se puedan venir o continuar con el Gaida con un proyecto para largo plazo para llevarlo a Superliga, ¿no?
Històries de l'esport, en aquest cas d'Alexis González. Tant de vol i surti lo millor possible. Canviem una altra vegada. Vola, demà comença la competició a una nova Copa del Rei, edició número 44. Des del Nàutic farem aquest programa en el dia de demà. Avui, entrenaments. El cap de setmana ha estat per les medicions tècniques. I, com deim, demà comença la competició. El director de regates, Manu Fraga, explica a Ivetres una mica el sistema de competició.
Una fase prèvia i una fase final, i en la fase final és un match race, és una muerte súbita cada prova.
Fraga dona opcions a algun barco, a algun vaixell mallorquí, i considera que l'Aifos ja estava antic.
Yo creo que hay varios equipos mallorquines con opciones de podium, ¿no? El Aifos es un barco muy antiguo, con más de 20 años, que no tenía ninguna opción de ganar una Copa del Rey, y eso también puede ser un poco frustrante. Han adquirido algo más moderno con opciones de estar en el podium, que ya sería un éxito para la Armada.
La Armada ya no té l'Aifos, ara té l'Hispània, que és el vaixell favorit per guanyar, o qui li agradaria que guanyés, pel president del Nàutic de Palma, Rafael Gil.
No tinc cap favorit. Per interès, hombre, m'agradaria que guanyés Hispània. Crec que seria un colofón important, ja de veres que si, a més d'aconseguir la concessió, pues, Espanya aconseguís la Copa del Rei, pues, estaria molt content.
I per tancar el món de la bala, recordant com també el president mos va dir que sortirà a la mà.
Sí, bueno, sí, sortiré, sí, sí. Tot el que pugui, sí, sortiré, perquè sempre tinc compromisos i tinc, bueno, acompanyar, donar qualsevol explicació dins dels meus coneixements, però bueno, sí, durant aquests dies, pues, no només és un temps, bàsicament és una funció molt, molt social.
Demà més en el món de la bala, i com dic, s'emetrà aquest programa en directe des de l'1:05 fins les 2 des del Reial Club Nàutic de Palma. Canviant d'aspecte una altra vegada, canviant d'esport, i Monanam una altra vegada al futbol, perquè el nostre company Toni Tenerfi ha fet un reportatge damunt del futbol femení a les Illes. D'aquell collerense que va arribar a la màxima categoria fins ara, l'Atlètic Balears, que queda com l'equip amb més categoria a les Illes, el futbol femení ha anat evolucionant i en algun cas ha perdut punts pel camí. És un reportatge de Toni Tenerife.
Cada Peguera, Santa Ponça, Penya Blaugrana de Llubí, Plages de Calvià, Son Cotoner, Son Cervera, Collerense, Sporting de Mahó, Atleti Jesús, Son Sardina, etc., formen part d'una extensa llista de projectes de futbol femení que han tingut sort diversa dins el futbol de Canostra. El que més lluny arribava va ser el Collerense, amb jugadores com Pili Espadas, Maria Vidal, Pati Guijarro, Mariana Caldentei i Cata Coy, entre d'altres. Al final van jugar 4 temporades a primera divisió. I sense cap dubte en tot el mèrit del món. De tot això, ara només queda com a principal senyera del futbol femení a les Illes el Balears Futbol Club. Una aposta que fa anys posa en marxa el club que presideix Ingo Bollmann i que vol tornar a la segona categoria del futbol femení espanyol. Marc Julià és el secretari tècnic del club.
Ens encanta ser un referent a les Illes, ho volem continuar seguint, i per nosaltres no hauria de quedar tampoc a segona fèria, jo crec que és a segona categoria, perdona, que és el nostre objectiu l'any que ve. Nosaltres, en el final, Ningo sempre ho ha dit, i nosaltres sempre ho hem dit, nosaltres som ambiciosos, som l'Atlètic Balears, Balears Futbol Club, i no descartem mai pujar a Liga F, que és el nostre objectiu, sense dubte, en un futur.
La passada temporada va tenir massa incidències, amb el cartell de favorites de competir de cara a l'ascens. Al final, la 6a plaça sòlida va deixar un regust de gradols. En tot, el seu tècnic, Miqui Mallars, va ser renovat. El sentim.
Estic molt agraït per la renovació, perquè confien en la feina que han fet i com l'hem fet, més enllà de resultat global, perquè en el final hi ha hagut, el que he dit, mesos complicats, però la resposta, sobretot a la segona volta, ha estat molt bona. La renovació reafirma un poc això, aquest compromís tant del club com del cos tècnic de seguir.
Balears Futbol Club s'ha convertit en tot un referent que moltes practicants de futbol femení tenen que agrair. Sentim per aquest ordre a les veteranes Cora Coy i Gavi Gutiérrez.
Crec que és molt important que un club com l'Atlètic Balear aposti per el futbol femení. Crec que el futbol femení fa molt que ha crescut, i que els equips facin i apostin per el futbol femení dona moltes oportunitats a les nines que volen jugar a futbol, a que puguin disfrutar d'aquest deport tan maco.
Lo dicho, al final es un orgullo que el Atlético Baleares quiera estar lo más arriba posible en el mundo del fútbol femenino y que te dé todas las herramientas posibles para sentirte una jugadora profesional o al menos tocar el fútbol femenino profesional dentro de lo que cabe con la estructura que tiene el Atlético Baleares.
Núria Poma, nascuda fa 26 anys a Eivissa, però feta al futbol base del Villarreal, es mostra, al igual que les seves companyes, molt agraïda per l'aposta que fa el club de la Via Cintura, però al mateix temps fa la següent reflexió.
És un poc trist que no hi hagi més equips que apostin pel femení, però això no té la culpa a l'Atlètic Balears ni molt menys, i al revés. Superagraïdes perquè almenys un equip de les Illes pues pugui apostar per nosaltres, així que superagraïdes.
I a l'espera de que altres clubs amb major potencial econòmic al Balears apostin pel futbol femení al 100%, cal centrar-se en el projecte d'enguany que dissenya la direcció esportiva i un ambiciós Miqui Mallans.
Podo continuar de cara l'any que ve amb aquest bloc que fa dos anys va ascendir, que l'any passat va competir primera ref. Jo crec que això ens acosta molt d'estar, el que dius tu, a opcions de play-off o d'ascens directe l'any que ve. És objectiu. És vera que falta moltíssim per això. És a dir, falta un any per arribar en aquesta valoració, però l'objectiu està clar abans de començar la següent temporada. L'objectiu és aquest.
Tal vegada la temporada 2026-2027 sigui el punt d'inflexió del trajet esportiu de les blanquiblaves. Una reestructuració de la primera federació farà que es passi d'un grup a dos. És a dir, més opcions per pujar de categoria. Dit això, les jugadores es mostren prudents, però també volen pujar. Blanca Noguera, portera que enguany sumarà la sisena temporada amb el Balears, ho té clar.
Encara és un poc prest per dir-ho, però jo crec que sí. Jo sempre confio en l'equip, confio en la feina que fa tot el nostre cos tècnic i el club per la seva part, i jo crec que si remam totes cap a una mateixa direcció, jo crec que sí que podem estar a la zona alta, inclús a 700.
La golejadora Núria Pomé encara ho té més clar que la seva companya.
Sí, jo crec que sí que n'hi ha equip i anem a fer lo possible per poder aconseguir una altra vegada estar a primera ref.
Cora Coll i Gavi Gutiérrez ja sumen moltes temporades a la planta noble del futbol femení. I tenen molt clar que enguany hi ha equip, però que s'ha de treballar molt per assolir els objectius.
Crec que sí que hi ha equip per lluitar per la zona alta i per què no pensar en l'ascens. Crec que hem de competir cada partit, donar-ho tot i sobretot disfrutar i fer disfrutar a la gent que m'ho ve a veure. Y al final, cuando competeixes cada partido y lo dones todo, los resultados arriben.
Yo no quiero adelantarme, pero al final, trabajando, bueno, a base de trabajo, conseguir el ascenso o luchar por el ascenso se dará a base de trabajo. Al final, el Baleares es eso, es pura constancia, trabajar y que se dé. Y termina dándose. Entonces, yo creo que con el equipo que han formado, luchar por la zona de arriba se puede luchar perfectamente.
La competició arrencarà, si no hi ha res de nou, a principis del mes de setembre. Encara sense calendari, però amb un Balears Futbol Club que, de nou, vol mirar cap amunt.
I després d'aquest repàs al futbol femení de les Illes, molt ràpidament, en natació, el mallorquí Jordi Cáceres ha aconseguit avui la medalla de bronze en natació artística a la prova de solo lliure. Ahir va ser quart en el duo tècnic mixta amb Carla Lorenzo. En declaracions a Teledeporte, escoltam Jordi Cáceres.
La verdad que lo he disfrutado muchísimo, tenía muchas ganas de nadar. Hace un año que no competía con esa rutina y la verdad que ha sido como volver al Mundial de Singapur y estoy muy contento.
En ciclisme, segona etapa del Tour de França entre Aigle i Genève en 147 quilòmetres de recorregut i triomf per Lorena Vives a la jornada d'ahir. La mallorquina Mavi García és 14a a la classificació general a 28 segons d'aquesta líder, Lorena Vives. Avui, tercera etapa entre Ginebra a Suïssa i Poligny ja a França. I d'altra banda, a la clàssica de Sant Sebastià, ahir Enric Mas va arribar a 29 segons del guanyador Remco Evenepoel i demà sortirà a la Vuelta a Burgos. En pàdel, la menorquina Gemma Triay i l'argentina Delfi Brea s'han proclamat campiones del Pretoria Pàdel, superant a la final, en 3 sets, la parella formada per Martina Calvo i Clàudia Fernández, 6-2, 6-7 i 7-6. Triay i Brea són les primeres campiones a Sud-àfrica. En el món del handball, després de la sortida de Sergio Sevilla, l'handball Mallorca aposta enguany pel producte local. Els mallorquins Juanmi Maura i Iago Barceló duran l'equip amb molt de canvis en la configuració de la plantilla. En tennis, Jaume Munar guanya a la primera ronda de l'Open de Canadà, el Masters 1000 de Toronto, superant l'australià Ijikata per 7-6 i 6-3. El pròxim rival del mallorquí, del santanyiner, serà el belga Alexander Bloks, número 27 del rànquing. I acabam amb un apunt de gimnàstica, perquè Leire Escuriaza i Mar Naranjo, del Club Gimnàstic Palma, han estat convocats per la selecció espanyola. Leire anirà als Jocs del Mediterrani i Marc a l'Europeu Júnior de Zagreb. Bon anam, demà més, i recordem, demà des del Reial Club Nàutic de Palma, en directe des de la 1 i 5 i fins les 2, amb tota l'actualitat esportiva. Gràcies a Iker Hernández al control tècnic, Xisco Ribas i Toni Fuster a la producció. Fins demà. Adeu.
Són les 2.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.